I també ens agrada molt donar la benvinguda. És que cada diumenge, cada dissabte, depèn del cap de setmana, mai falla. I ella ens explica una mica algun fet històric i el relaciona amb l'actualitat. Com estàs?
Bon dia, Júlia, molt bé. Com estàs tu?
Doncs molt bé, avui últim programa de la Xalana i la veritat és que hi haurà nostàlgia, perquè la veritat és que ens ho passem molt bé.
Sí, ha estat molt bé, la veritat, i home, al llarg de tot l'estiu crec que hem vist molt bé aquesta part de la història, no? Com comentaves.
I tant, molts efectes papallona, al final, sí. Recordem fets de la història que potser havíem un calaix del nostre cap i els hem refrescat, i més a més, relacionar-los amb l'actualitat sempre està bé.
Doncs sí, i precisament per això, per tancar, tenia pensat portar un tema que sovint com que donem per segut ja, no? Que és l'existència de la Ciutat del Vaticà, que és el país més petit del món, i que avui vinc a plantejar-vos una cosa. Sabíeu que, de no ser perquè va esclatar la Primera Guerra Mundial, el Vaticà avui no seria independent?
Ostres, no. Llavors no hauríem tingut papa, no?
Home, a veure, sí que hi hauria hagut un papa, però el que entenem com a Ciutat del Vaticà no hauria existit com un estat independent, no seria com ara, sinó a perdre la seva independència precisament amb la unificació italiana. Ja en vam parlar en un altre capítol, però recordem que el papa va dominar el centre de la península durant molts segles, el 1870. En aquest any és quan la Itàlia unificada entraria a Roma i establiria la seva capital. 30 anys més tard, els estats pontificis es dissolien oficialment.
O sigui, que el 1900 el papa deixa de manar a Roma.
Ah, exactament. Hauria d'esperar gairebé 30 anys per tornar a governar un país i, segons com es vegi, es podria dir que 60 per recuperar algun tipus de sobirania. Encara que aquest país fos el més petit del món, no? Com dèiem, però per entendre caldrà parlar de què estava passant en aquell moment a Europa i a tot el món, perquè van ser uns 30 anys molt convulsos. Com tots sabem, la Primera Guerra Mundial va esclatar aquells 30 anys, justament, el 1914. Però la guerra no va sortir del no-res, sinó que tenia unes importants causes al darrere. Ja des de la segona meitat del segle XIX, les grans potències europees d'Àfrica establint colònies. I clar, quan s'estan repartint un continent sencer, és que és qüestió de temps que els imperis xoquin entre ells. Si a això li afegim els conflictes previs, és que era inevitable, conflicte a gran escala acabés esclatant.
Però no va començar perquè van matar un arxiduc?
Tècnicament sí, però tot i això és el que va desencadenar, diguéssim, les declaracions de guerra, però com deia, les tensions començaven a ser tan grans que hauria estat prou bona. De fet, les grans potències es van armar tant durant aquest període que sovint es parla de pau armada, perquè tot i haver una pau oficial, tots els bàndols s'estaven preparant. Historiadors concorden normalment amb que la Primera Guerra Mundial va ser poc més que un xoc inevitable entre potències imperialistes, i un que més va ser un dels pitjors en tota la història. Podríem dir que és una de les pitjors guerres de la història.
I va ser pitjor que la segona?
En molt sentit sí, perquè la primera no va deixar tants morts com la segona, haver batut rècords aleshores, però sí que va deixar molts mutilats, i a més els primers casos de síndrome d'estrès posttraumàtic. I això és interessant, no només perquè ens va deixar les primeres mostres visuals d'aquell fenomen, i avui podem veure en vídeo com tornaven aquells soldats de la guerra de tocats, sinó perquè el trauma es va estendre de manera generalitzada. L'impacte va ser tan gran que es pot dir que tota la societat europea va quedar commocionada per la Primera Guerra Mundial, no només els soldats.
Ostres, però entre les trinxeres, els malalts, la guerra, teníem un panorama que bastant desolador.
Completament, sí. Era un malson per molts. I insisteixo, això va anar molt més enllà dels múltiples casos d'estrès posttraumàtic, ja que els que van tornar de la guerra eren milers i milers de soldats que, clar, conformaven una part important de la societat, i al final van acabar militaritzant el discurs. Això més encara com un camp de batalla, perquè eren ells els que feien la política ara, i per tant van adoptar una retòrica similar a la d'una guerra. Si a més tenim en compte el cas concret d'Itàlia, que es va veure insatisfeta amb els territoris rebuts al final de la guerra, aleshores podem parlar d'un sector social sencer que es trobava desencantat i descontent.
Això ja comença, sincerament, a sonar més, però no acaba bé, no?
Sí, no, acaba molt malament, de fet, perquè d'aquí sortirien les grans dictadures que coneixem avui dia i que recordem d'aquella època. Però primer ens haurem d'aturar amb un senyor força desconegut, perquè d'entre ells en destaca el cas concret de Gabriel Ledanuncio, o sigui, de tots aquests que van tornar de la guerra. Gabriel Ledanuncio era un poeta sumament important a Itàlia i que va influir des de la lírica italiana fins la creació de l'Scudetto als guanyadors de la Lliga de Futbol, a la Lliga Italiana, o sigui que l'impacte va ser gran i a Itàlia és força conegut, eh? Quan Ledanuncio torna junt amb la resta de soldats insatisfets amb els resultats de la guerra, al país es comença a popularitzar la idea del que ells anomenen la Itàlia mancata o Itàlia mancada per tots aquells territoris que deien que li faltaven a Itàlia, no? Perquè no els van rebre quan van guanyar la guerra. Veient aquesta, no es va quedar amb els braços creuats i va prendre les armes amb els mateixos homes que l'havien acompanyat a la guerra per prendre la ciutat de Fiume, que era al final un poble gran a l'actual Croàcia, en què vivia una majoria...
Sí, que s'ho va muntar ell sense exèrcit ni res, o sigui, una mica de soldats, i s'ho va fer tot ell.
Sí, exactament. O sigui que podem entendre una mica la popularitat que tindria i que té Ledanuncio, no? A nivell històric, sobretot, perquè no només va influir en poesia, sinó que va acabar creant un estat provisional amb ells, eh? I va estar-hi durant 5 anys. A més, preveia ja estar annexionat a Itàlia per poder complir amb aquests somnis imperialistes, no?, que dèiem, i a nosaltres ens interessa la constitució d'aquest estat, perquè literalment en la seva constitució veiem que es defensava la productivitat en funció de l'ofici, que recordava molt a la filosofia d'Aristòtil, però amb uns matisos una mica diferents, diguem-ne. A més, es van afegir nocions com el nom de duce, per referir-se al líder, el Fasces, per la Unió Nacional, o el Serditi, per un cos paramilitar feixista que defensés els interessos de les corporacions. I com Ledanuncio era poeta, doncs a més va farcir tot això d'arts per crear una estètica que apel·lés als sentiments, amb música i simbologia, per sobre de la discussió teòrica.
Però això que m'estàs dient era feixista, jo crec que era feixista, no?, en tota regla.
Sí, 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 al final. A nivell fonamental, sí. Exactament. Ledanuncio, però, no, com havia estat el primer a plegar tot això d'aquesta manera, doncs no se sabia. Però, clar, aquestes idees havien evolucionat fins a un punt que és que ja podien qualificar-se, si no de feixistoides, de feixistes directament. I precisament Mussolini va utilitzar aquest experiment de Ledanuncio com a base pel seu propi feixisme. Cal entendre que en una Europa al socialisme, els homes tornats de la guerra dels que parlàvem abans, el que demanaven era ordre. I d'entre ells, doncs, va destacar Benito Mussolini, que era un antiperiodista i socialista convençut, que va dirigir el seu moviment fins Roma el 1922, marxant per sobre de la capital i prenent el poder per la força.
O sigui que va ser aquí quan Mussolini va tornar-se un...
Sí, més o menys. Aquí ja és quan podem parlar de el Benito Mussolini al capdavant d'Itàlia, però al contrari que amb el cas d'Alemanya, Mussolini trigaria anys en aconseguir un poder absolut de brim per la seva ideologia. A més, al rei d'Itàlia li va semblar perfecte que algú li portés aquest ordre que es demanava, no? De manera similar a com Primo de Rivera ho faria a Espanya l'any següent. De fet, ell també va inspirar-se per les accions de Mussolini. O sigui, cada anuncio li devem molt en el camp de les dictadures occidentals, eh?
Doncs, sincerament, no entenia que hagués sortit d'un poeta, però aquí, Pol, situa'm, perquè on queda el Vaticà?
Doncs mira, queda en què va ser per Mussolini del Vaticà existeix tal i com l'entenem avui dia. Avui tendim a pensar que el feixisme s'alineava amb el catolicisme perquè a l'estat espanyol es va viure el nacional catolicisme de Franco. Però Mussolini era diferent del seu passat com a socialista, o sigui, que no creia en l'Església. Però en una societat tan catòlica com la italiana, Mussolini va entendre amb el temps que li convenia tenir els religiosos de la seva banda. Ho va signar l'anomenat Pacte de Letran, en què Itàlia reconeixia la sobirania del Papa al Vaticà a canvi de que aquest reconegués la Itàlia unificada i així, de retruc, reconegués la seva dictadura.
O sigui, que al final, per interès. Estic
sí,
flipant
però...
bastant, Pol? A les seccions
sí,
on de moment he flipat més, jo crec.
Sí, tu creus? Ostres, mira,
sí.
És que... Al final sembla que no va ser gaire cosa, no? Perquè va ser signar un moment de junts 40-30 anys, l'Església ja tornava a tenir un estat, però sí, va tenir un impacte, no només es queda aquí, eh? Vull dir, si no s'hagués definit el feixisme com ho va fer, Franco, per exemple, no hauria pogut encapçalar el seu intent de cop d'estat que va acabar desencadenant la Guerra Civil, perquè no hauria pogut comptar amb el suport dels avions feixistes italians per creuar des de Ceuta fins a Sevilla, no? Aquest seria una mica el tema.
Clar, clar. No. De veritat, Pol, m'has deixat sense paraules avui.
Bé, ho hem aconseguit justament per l'últim capítol, o sigui, hem arribat al zenit.
No. Jo, de veritat, Pol, t'estic agraïda perquè cada setmana ens has fet descobrir un nou fet, una nova relació, i que això és recerca i és una molt bona recerca, i doncs que t'ho agraïm moltíssim, eh?
I a tu, Júlia, perquè ens dones aquest espai al final, que si no seria impossible poder posar la veu aquí, no? I parlar justament de la història i de tots aquests canvis que van fins al Papa, Franco i més enllà, no? Com hem vist, o sigui, que arriben molt enrere.
I tant, doncs sí, m'ha sorprès de veritat tot plegat.
Aquest viatge, diguem-ne.
Gràcies a tu, i doncs ens retrobem ben aviat segur que per la ràdio, i qui sap, ja ens anirem trobant, i moltes gràcies, Pol.